80 grams, amb Laura García.
Tanco els ulls i imagino la petita ciutat, travessada pel riu, amb l'espai cordial de la Rambla on s'apleguen els encants, el diumenge, rastellera de somnis a les golfes. S'entrellacen les blanques dels plàtans ufanosos i fan un sostre verd, un llarg silenci d'ombra, els migdies d'estiu. Gringuen les culleretes a les taules de marbre on fumeja el cafè. Però a la vila, en l'alta quietud hivernal, clareja el dia lent i gris, els carrerons. De tant en tant, s'afua sota els ràfecs un vent glaçat. Balcó amb un esgrogueït ram de llorer. A la placeta del mercat, deserta. Let's get lost. Molt bona tarda, avui arrenquem programa compartint amb tots vosaltres aquest poema de Jordi Pàmies que es diu La Rambla i que forma part del recull La veu de l'Àngel, editat al 2009. Un poema que ens parla de moments, d'espais, d'escenes que vivim cada dia però que no som capaços de copsar la velocitat que viatgem. Un poema per aturar-se a assaborir-lo, com tots els poemes, i que us regalem, com sempre, per començar la setmana una mica més serens. I és que ja sabeu que un dels objectius d'aquest programa és donar-vos nous motius cada dia per llegir, per escriure, encara que sigui un de tant en tant i a una sola persona. I ens agradaria que si us heu decidit finalment escriure, que ho compartíssiu amb nosaltres a l'espai del taller literari. Ens podeu enviar els vostres escrits a info@80grams.com i nosaltres els compartirem amb els oients que podran opinar, com sempre, amb respecte i demanar-ne més, si és que ho volen. Comencem un nou 80 grams, avui dilluns 24 de gener. Teresa Llarés, Laia Micó i Jordi Garcia us donen la benvinguda a una nova aventura literària que comença ara mateix. El primer que fem, ja ho sabeu, és construir o seguir construint el nostre abecedari literari, aquesta iniciativa que vam començar a principis de temporada i amb la qual volem repassar o fer un repàs a alguns dels autors de la literatura catalana més important de tots els temps. Ja sabeu que amb la vostra ajuda aquesta temporada doncs estem construint aquest abecedari i aquesta setmana ja anem per la lletra Ella. Teresa, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, anem avançant i anem,
anem avançant, i anem molt ràpid. Bé, com el temps, que passa volant.
Se'ns acabaran els escriptors?
Doncs tornarem a començar.
Doncs sí, molt bé.
Tornarem a començar amb escriptores, Perquè doncs no sé si ens ha caigut cap escriptora des que estem fent l'abecedari literari, ara aquí penso.
Penso que de moment no.
De moment no. Doncs mira, doncs, si no ens en cau cap, podem tenir el repte a la temporada vinent de fer l'abecedari literari
en femení.
La pista que heu pogut veure des de divendres al webblog 80 grams, ja sabeu que el webblog funciona 24 hores al dia, 365 dies l'any, i que allà trobareu tot el que es mou a l'àmbit literari català i editorial, per tant, tota la informació i totes les novetats, i que a més, doncs, també ens fa de coixí mentre no emetem aquest programa. I allà, des del divendres, trobeu sempre la informació de tots els continguts del programa de dilluns següent i també la primera pista del concurs. Aquesta setmana la pista era la següent. Hi ha una universitat privada situada a Barcelona que porta el seu nom.
Molt fàcil,
molt fàcil. Comença el cognom d'aquest autor per la lletra L i si ja sabeu la resposta, info@80grams.com, info@80grams.com. Lot de llibres en joc, lot de les novetats literàries en català més recents. Teresa, avui t'has complicat tu la vida, no ha sigut culpa meva, no. Has portat un text complicat i no l'he portat jo.
Perquè l'escriptor és mallorquí del segle XIII-XIV, per tant, és un llenguatge una mica rebuscat, però ho farem ben curtet per no fer-ho pesat.
Doncs quan vulguis, llegeixes aquest fragment, que ja sabeu que també és una pista per descobrir aquest autor, el cognom del qual comença per la lletra L, quan vulguis.
És un tros del llibre dels 1000 proverbis, el capítol 17, que parla de la humilitat.
Molt bé.
Si vols que Déu sia a tu humil, sies humil a tothom. Membres sou en Déu, e d'on et vengut, e on vas, e seràs humil. Ap humilitat hauràs de fugiràs a guerra. Humilitat, qui és per força, no és sana. A ton major e igual, e menor sies humil. I l'últim, humilitat d'enteniment, e de voluntat, e de paraula, no és vençuda.
avui tenim un munt de continguts, així que anem ràpidament a repassar-los. La literatura ens deixa moltes notícies al llarg de la setmana i, com sempre, repassarem les més importants per estar ben informats. Si voleu passar el vostre temps d'oci entre llibres, no us perdeu el repàs de l'agenda d'actes.
A Motiu 80 Grans parlarem amb Ramon Garriga, president de la Fundació Torres Ivern, que, entre altres coses, es dedica a traduir al català textos científics.
Avui conversarem amb Clara Soleil, autora sabadellenca que ha aconseguit el 19è Premi Ciutat de Badalona de Narrativa amb el recull de relats Enemigues de l'Ànima.
A 80 grams d'història, l'arqueòleg de Martí Gironell, una novel·la d'aventures protagonitzada per un monjo de Montserrat a Terra Santa.
I a 80 grams de cinema, d'estrena de Mil cretins d'aventura Pons, basada en els relats de Quim Monzó.
I continuarem donant més pistes per endevinar l'autor d'avui del nostre abecedari literari.
I comencem, com sempre, fent el repàs a l'actualitat literària de la setmana. Aquesta setmana passada s'ha presentat a València la 13a edició del Premi Sant Mori de Literatura Escolar per alumnes del domini lingüístic català. El premi s'ha consolidat amb el guardó d'aquestes característiques amb més participació a tota Europa i preveu, enguany, rebre 125.000 textos.
El 2006, el Premi Sant Mori, creat als Països Valencians, es va obrir a la participació d'alumnes de Catalunya, la Franja de Ponent i la Catalunya Nord. Des d'aleshores, la participació d'alumnes en aquest premi no ha parat de créixer i enguany es preveu que arribin als 125.000. Hi poden participar alumnes d'infantil, primària, secundària, centres de formació per adults i escoles d'idiomes. I tenen fins a l'1 de febrer per presentar els seus textos.
Els 125 anys del Canigó se celebren amb una lectura a internet. La proposta va començar dijous al migdia i no s'acabarà de llegir el poema fins al mes de maig.
Enguany fa 125 anys que Jacint Verdaguer va veure la primera edició del seu poema èpic Canigó. Per celebrar aquest aniversari, la Fundació Jacint Verdaguer ha organitzat una lectura polifònica del poema de Verdaguer que va començar dijous i que es podrà seguir via internet. Veus de gent de tot el país, de totes les edats i algunes de conegudes llegiran durant 125 dies Canigó de cap a cap. Fins a final de maig no s'haurà llegit tot el poema. Algunes de les veus conegudes que hi participaran són les de Josep Maria Terricabres, Enric Casasses, Lluís Solà, Maria del Mar Bonet, Teresa Rebull, Gerard Quintana, Albert Om, Pere Jaume, Lluís Soler, Cinta Massip, Jordi Cornudella i Carles Duarte. Els vídeos de les lectures es podran seguir en un canal de YouTube, Canigó, un poema capdalt de Jacint Verdaguer, el gran poeta de la Renaixença. Es pot considerar una mena de poema nacional.
El sector del llibre factura un 10% menys el 2010, segons el Gremi d'Editors de Catalunya. Les obres en llengua catalana suposen un 26,5% del mercat nacional, un 1,1% més que el 2009.
El nou president del Gremi d'Editors de Catalunya, Xavier Mallafré, va presentar la setmana passada un informe del sector del qual se'n desprèn que el mercat del llibre a l'Estat va caure un 9,84% l'any 2010. Una xifra que es pot extrapolar a Catalunya i que contrasta amb l'augment del 3,95% del 2009. La caiguda ve provocada en part per la disminució en 0,5 euros del preu mitjà del llibre. El volum de butxaca ha pujat en vendes, en detriment dels llibres, de més de 30 euros. Pel que fa a l'idioma, segons l'estimació que fa el Gremi, l'any 2010 el llibre en català ha suposat un 26,5% del mercat a Catalunya, un augment d'un 1,1% respecte l'any anterior.
Miquel Cardell guanya el Premi Joan Alcover i Maria Teresa Pous Mas es fa amb el Llorenç Vilallonga. Els Premis Ciutat de Palma s'han lliurat dijous passat al Teatre Principal de Palma.
Un conjunt de 479 obres s'han presentat en aquesta 55 edició dels Premis Ciutat de Palma, a la convocatòria dels quals s'hi han presentat persones de 44 països diferents. De les 7 categories, els premis més esperats són el de poesia, el de narrativa i el de crítica literària. En aquest sentit, el Premi Ciutat de Palma de narrativa en català, el Llorenç Vilallonga, ha estat per l'escriptora Maria Teresa Pous Mas. I el Premi de poesia en català, el Joan Alcover, ha estat pel poeta i periodista Miquel Cardell. El Premi Ciutat de Palma de Crítica Literària, el Camilo José Cela, ha estat per l'autor Valentí Soler. Per primer cop, els Premis Ciutat de Palma han premiat els creadors de còmic.
I un breu repàs a les activitats destacades d'aquesta setmana. Dimarts 25 de gener a les 9 del vespre, sopar de llibres amb Agnès Roger i Nàdia Golam.
Agnès Roger i Nadia Gulam han obtingut el Premi Prudència Bertrana pel Secret del meu turban, una novel·la que ens relata l'experiència vital de la Nadia a l'Afganistan. Una novel·la que ens parla de la superació, de la lluita i de la vida. Per conèixer més a fons l'experiència i el procés de creació, les hem convidat a sopar. Preu del sopar, 20 euros.
A la Sargantana de Badalona, que sempre ens ho deixem.
No, aquí la ràdio,
No, aquí la ràdio. Dimecres 26 de gener, presentació del llibre Mapa Mut, de Rubén Intente.
La novel·la debut de Rubén Intente es presenta aquest dimecres al Corte Inglés de Portal de l'Àngel de Barcelona. L'acte anirà a càrrec de l'editor del llibre, Joan Simón, i l'autor, a partir de 7:45 de la tarda.
I dijous 27 de gener, presentació Escolta Bolòdia, de Ramon R.
A partir de les 7 de la tarda, a la Biblioteca Jaume Fuster, parlem amb Escolta Bolòdia, de Ramon R. Xerrades per conèixer l'autor i la seva obra.
Tota l'actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar. Un color et pot excitar. Una textura et pot fer recordar. Un tipus de lletra et pot sorprendre. Una portada et pot transportar.
Que guai, que guai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua.
A Oniric Disseny fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Disseny, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions. Visita'ns a onirigdesign.com.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos. Nu, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656 49 49 04. Visita'ns també al web nupsicoterapia.cat.
80 grams, amb Laura Garcia.
Pista número 1 del concurs d'avui.
Nascut a Palma de Mallorca el 1232, era fill d'una família possiblement pertanyent a la noblesa catalana i era filòsof, teòleg, novel·lista i poeta que va escriure en llatí, àrab i occità.
Motius, 80 grams.
Ja sabeu que en aquest espai us apropem cada setmana iniciatives una mica objectius que promoguin la lectura i la literatura en tots els camps i en tots els àmbits. Ja sabeu que l'eina fonamental de la literatura és la llengua i ja sabeu també que la llengua que nosaltres utilitzem però també venerem des d'aquest programa és la nostra, que és la llengua catalana, i sempre ens agrada destacar aquelles iniciatives que promouen la nostra llengua, que defensen la nostra llengua i que fan de la nostra llengua un element indispensable per la comunicació. És el cas de la Fundació Torrents Ivern, una fundació creada el 1977 amb l'objectiu de promoure la cultura i la llengua catalana en els camps tècnics i científics. La llengua està a tota la nostra vida, està en tots els nostres àmbits i també, evidentment, en el camp tècnic i científic. I una de les moltes coses que fa la Fundació Torrents Ivern és traduir aquells textos tècnics i científics que estan en moltes llengües del nostre planeta, però que no estan en llengua catalana. Per tant, què fan, doncs? Que puguem llegir a la nostra llengua aquells textos tècnics i científics que, doncs, que ningú ha traduït i que són importants per la vida, però sobretot pel desenvolupament de les tasques d'aquests tècnics i científics. Per parlar d'aquesta iniciativa, però també d'altres, que, com dèiem, promou l'existència de la nostra llengua en tots els àmbits i, en aquest cas, en l'àmbit de la ciència i de la tecnologia, parlem amb el Ramon Garriga, que és president de la Fundació. Ramon, bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda, molt bé.
Abans que res, donar-li les gràcies per la tasca que fan, perquè, com deia, promouen la llengua, que és l'eina fonamental per la literatura, però també per la comunicació en el camp de la ciència i la tècnica. Són dels pocs que ho fan, no, senyor Garriga?
Bé, nosaltres hi col·laborem, perquè nosaltres col·laborem amb institucions que ho fan, i donem, diríem, el nostre gra de sorra, per exemple, doncs, amb l'Institut d'Estudis Catalans, amb TERCAT, en fi, amb totes les iniciatives oficials i no oficials que hi ha relacionades amb la llengua. Nosaltres hi posem el gra de sorra i centrat en aquest àmbit del català científic i tècnic, que, si no el cuidem, cada vegada es podria omplir més de barbarismes, cal posar-lo a l'abast de tots aquells estudiants i de tots aquells que vulguin realment llegir i estudiar amb llengua catalana.
Deia vostè que si no ho cuidem s'ompliria de barbarismes, clar, perquè els nostres oients ho entenguin, el camp tècnic i científic utilitza unes paraules molt concretes que han de ser traduïdes per especialistes, no?
Efectivament, a més, el que passa és que aquest és un camp en el qual s'innova constantment, surten coses noves, coses que necessiten donar-los un nom. Uh-huh. I aquests noms, normalment, d'entrada, s'utilitza el del lloc on ha nascut la idea,
sí,
però que cal anar adaptant en els diferents idiomes, i el català no ha de ser menys.
Clar, perquè, a més, és un camp, com deia vostè, que està en constant evolució, que està canviant constantment, i que, a més, sobretot en el camp tecnològic, coneixem molts noms, sobretot estic pensant en termes digitals o en termes de xarxes socials o de 2.0, que hi ha molts noms que els coneixem en l'idioma en els que s'han creat i que no coneixem potser la paraula que estaria correctament en català.
Efectivament, i d'això es tracta. I es tracta també de que ningú pugui dir, de com s'ha dit des d'alguns mitjans, evidentment no de Catalunya, que el català no és un idioma per la ciència i la tècnica.
No és així, eh?
En absolut.
I a més, això ens demostra que pot estar en tots els àmbits, no? És a dir, que pot ser tan literari, com nosaltres veiem aquí cada dia en el programa, com tècnic, com oficial, com, en fi, que té tots els registres, no? A vegades som nosaltres mateixos també potser els que no tenim prou cura, no?, de parlar i emprar les paraules correctes del català correcte, no?
Claríssim. I a més, el que passa és que si com a estudiant no hi ha la possibilitat d'accedir-hi, és més difícil que després es facin servir. Mm-hmm. I aquest és un dels nostres objectius, que s'editi llibre bàsic, llibre fonamental, en l'àmbit científic i tècnic en llengua catalana. I amb això estem treballant.
Molt bé. Entre les activitats de la Fundació, en les que participeu, a banda de donar suport a aquesta traducció i aquesta cura de la llengua catalana en els camps tècnics i científics, doncs, evidentment, hi ha diferents activitats, com cursos, seminaris, certàmens, sempre encarats o amb l'objectiu de promoure la cultura i la llengua catalana, oi?
Efectivament. Nosaltres donem el Premi Torrents d'Hivern a publicació científica o tècnica en llengua catalana. Uh-huh. Nosaltres tenim unes sessions que en diem diàlegs, en els quals especialistes es reuneixen, també amb altres especialistes que fan de públic, uh-huh, per debatre sobre la terminologia tècnica i científica en llengua catalana. En aquests moments estem estudiant entrar també a potenciar l'edició d'una cosa tan simple com són apunts pels estudiants en llengua catalana, etcètera. És a dir, tot allò que tingui a veure amb el català en l'àmbit científic i tècnic.
Molt bé. A més, estic pensant que això és evidentment fonamental per l'estudi tècnic i científic de les diferents carreres o dels diferents estudis, però que ara cada vegada hi ha més escriptors més que utilitzen o que basen les seves històries o les seves novel·les en el camp científic i en el camp tècnic, no? I això els ajudarà a utilitzar les paraules correctes a l'hora de crear ficció.
Sense cap mena de dubte. A més, nosaltres una de les coses que estem fent és facilitar l'accés a aquest coneixement. I per això estem entrant cada vegada més en l'ús de la xarxa. Avui dia el llibre és important, però allò que permet un accés immediat, directe i fàcil és la xarxa. I per això estem fent un esforç important en aquest àmbit. Tant per posar-hi coses ja existents, llibres ja existents, manuals ja existents, etc., diccionaris, com per iniciar, cosa que ja hem fet, una col·lecció de llibres bàsics traduïts que els pengem a la xarxa, que és perquè tinguin un fàcil accés per tothom.
Doncs sembla una iniciativa fantàstica perquè, com diuen els experts, si un no s'estima a un mateix, no farà que els altres els estimin, i això és el que passa també amb la llengua, no? Si nosaltres mateixos no estimem aquesta llengua que ens serveix per comunicar-nos, per pensar, per sentir, en definitiva per viure, no? I no la cuidem i no tenim cura d'ella, no podem pretendre tampoc que els altres la respectin i la coneguin tal i com és, no?
Sense cap mena de dubte.
Senyor Garriga, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, gràcies per fer-nos o 5 cèntims d'aquesta iniciativa, d'aquestes iniciatives en plural, que fan que àmbits científics i tècnics puguin tenir la seva traducció específica i científica i precisa en català, que és la nostra llengua. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès per donar-nos a conèixer i per la seva tasca, també.
Vinga,
moltes gràcies.
Fins aviat. Adéu.
Adéu, bona tarda.
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps.
80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams, per als qui llegir no és pesat.
Segona pista del concurs d'avui.
Personatge que té molts pseudònims o mots. És conegut com Raimundo Lulio, en castellà, Raimundus o Raimundus Lulus, en llatí, i Raimon Luli, en la tradició anglosaxona.
Flores bela, oi, flores bela.
Ho anunciàvem al principi del programa, avui parlem de relats, de petits, petites breus narracions que amb poques paraules, amb pocs artificis, ens retraten escenes quotidianes, sentiments comuns i universals, i aquí rau la seva dificultat, trobar les paraules escaients, allò que cal explicar i només allò perquè un relat sigui rodó, perquè ens arribi, perquè ens sacsegi i perquè ens faci pensar. Això és el que fa la Clara Soleil en el recull de relats Enemigues de l'Ànima, un recull que ha guanyat el 19è Premi Ciutat de Badalona de Narrativa i el 23è Premi Literari Països Catalans Solstici d'Estiu, relats punyents que de manera amable ens sacsegen i ens fan pensar que la vida quotidiana a vegades és l'experiència més dura que podem trobar. Clara, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Jo deia que el relat segurament és un dels exercicis literaris, per mi, més complicats, perquè amb poques paraules o amb un breu espai, cosa que no passa a la novel·la, has de dir tot el que vols dir, a més, de manera que s'entengui clara i a més rodona, no? És a dir, que tingui un principi i un final, que quedi tancat, que quedi rodó, i jo crec que aquí rau la dificultat del relat.
Sí, estic totalment d'acord. No, penso que el gènere comporta això, aquesta dificultat de condensar i que sigui realment rodó. Que surtin rodons és molt difícil.
I en aquest cas ho has aconseguit amb aquestes Enemigues de l'Ànima. És un recull de relats, com dèiem, que ha guanyat el Premi Ciutat de Badalona de Narrativa. Tu quan escrius relats, els escrius pensant que formaran part d'un recull o els escrius perquè en aquell moment tens una idea generadora que et porta a pensar una història i que aquesta història et porta a pensar que pots explicar alguna cosa amb ella i quan en tens uns quants decideixes recollir-los?
Més aviat això segon que dius. Jo no, quan escric no penso que faré un recull de contes. En principi no ho he fet així mai. O sigui que començo per una idea i em surt una història. Bé, no tampoc parteixo d'una història, sinó igual és d'un personatge, d'una situació o d'una imatge.
Sí.
I llavors em surt una història i al cap d'un temps igual me'n surt una altra, però, i vaig fent però sense la idea d'acabar fent un llibre. No.
Què tenen els relats respecte a la novel·la? És un gènere que tu t'hi sents més còmode? És un gènere o un recurs que s'utilitza per explicar una història perquè per aquella història és més escaient un relat que una novel·la, que una poesia?
Jo crec que, no sé, el conte, com a mínim, el que jo faig és més una situació i enfonsar-te en aquella situació. Llavors, clar, la novel·la és tota una història cronològica amb molts personatges i que has de desenvolupar-ho. I a mi potser m'interessa més l'instant, no? El fer com una mica la mirada d'aquell estat d'ànim o d'aquell moment, d'aquella... És com un flash, no?, una miqueta.
En aquest...
I per això m'agrada... A mi em serveix més o tendeixo més cap al conte.
Enveja, tendresa, ràbia, desig, por, esperança, sentiments, són els sentiments, les emocions, són escaients per retratar en relats, sobretot, com deies, en escenes, en moments, no? O en períodes curts, o en flaixos de vida que reconeixem tots també en els teus relats, no?
Sí, però jo crec que, clar, aquestes emocions a vegades, aquestes pinzellades, poden, a la vida quotidiana es poden desfer, en una història queden, vull dir, com que la marxa de la història t'explica moltes coses, a vegades queden més difuminats. Però, clar, enfocar-los, enfocar ben bé aquell sentiment, a vegades has de fer aquesta concentració, penetració en aquell instant, no? I penso que sí, que pots explicar aquest... A mi és el que m'agrada, explicar aquestes emocions, és el que a mi m'interessa, no?
És com fer un zoom, en la vida corrent, no? És com
sí,
si poséssim un objectiu més precís en un lloc,
exacte,
i en una persona i en un moment concret de la seva vida. Hi ha relats que commouen, tots els relats commouen. Jo penso que un bon relat t'ha de sacsejar, encara que no te n'adonis, no? I t'ha de fer remoure alguna cosa per dins, no?
A mi m'agradaria que fes això. No sé, el lector, si el commou o no, però a mi m'agradaria aconseguir-ho.
Hi ha relats, o molts dels relats que escrius en aquest conte, parlant de fer-se gran, de comiats, també molts comiats, molts canvis d'etapa a la vida, i això és com la vida mateixa, no? És a dir, amb un recull de relats, o en casa amb el recull de relats de la Clara, podíem trobar una miqueta un collage d'instants de tota una vida, no? De diferents persones, en aquest cas, però de tota una vida literària.
lineal.
Sí, pot ser, sí. Són com fragments. I sí, suposo que estan lligats a etapes de la vida. I ja és veritat que hi ha molts comiats. I això ja és clar, suposo que l'experiència aquí surt.
Clar.
I sí, no hi ha un lligam, sinó que hi ha aquests fragments, aquesta mirada així com fragmentària.
Hi ha canvis, jo deia, perquè els comiats poden ser per morts, perquè sers estimats en man, com en el cas de la librada va tenir un somni que, que bueno, no sé si explicar què passa amb el seu fill, però la metàfora del canari ens fa pensar doncs, que hi ha comiats per sempre, hi ha altres comiats fins a un altre dia o fins aviat, no? I aquí també es retrata el comiat per mort en aquest cas, però, o també per amor, no? Per desamor, que és un clàssic en els relats, en la poesia i en la novel·la, però que tu expliques de manera dramàtica, però no dramàtica, cosa que s'agraeix, no? Perquè a vegades els escriptors, quan parlen de desamor, tendeixen a dramatitzar-ho massa, que és molt dramàtic, no? Però que potser no cal explicitar-ho tant, sinó només mostrar-ho i que el lector sigui més sigui el que fa l'exercici, no? D'entrar-hi.
Sí, jo la meva, a mi el que més m'agrada és quan la literatura que suggereix i que et mostra, més que no la que t'explica, no? I això és el que intento. I sí, que hi ha, és veritat que hi ha molts comiats, això que deies, que bueno, forma part de
la vida.
I la vida, a més a més, està barrejat. Vull dir que en un comiat també pot haver-hi algun moment menys dramàtic en el mateix comiat. Vull dir que la vida realment està tot barrejat. Per tant, la literatura també m'agrada que hi hagi aquesta barreja, no? Que hi ha vegades que pot haver-hi molt drama, però enmig del drama alguna cosa que et pot fer gràcia o et pot fer somriure, no?
O bueno, com, és una amalgama de colors, no? La tristesa també està tenyida de moments d'humor o divertits, no? O irònicament posats allà al mig de la tristesa per fer-te somriure, no?
Perquè realment no, és ambivalent, és un sentiment que es pot barrejar amb altres, no?
Enemigues de l'ànima és un títol escollit per tu?
Sí.
Sí?
Sí.
Jo vaig ser a la presentació d'aquí a Badalona i amagada entre el públic i era...
Ja vaig veure que es va discutir el títol.
Sí, es va discutir el títol, no? I per això t'ho comento, no? Perquè la veritat és que a mi em sembla escaient pel recull de relats.
Bueno, jo ja vaig defensar-me allà, la presentadora m'ha dit que no li acabava d'agradar el títol i jo el vaig defensar. Si vols ho explico també
sí.
No? Bueno, a part de que és el títol d'un relat i vaig pensar que, bueno, que també... Tenia la idea aquesta de les enemigues no és només la rivalitat femenina que exposa en aquest conte d'una manera molt subtil i bastant en conya, bastant, una mica irònicament, però també hi ha altres relats que veig que hi ha com un... Així, mirat en perspectiva, parlo moltes vegades dels enemics interiors, dels fantasmes de dintre, o moltes vegades hi ha els personatges es mouen amb les seves paranoies. Molts, no? I llavors és els enemics de dintre. I em feia gràcia aquesta idea del reflex. I també llavors vaig defensar la portada, perquè llavors una portada molt, no, com molt femenina, aquesta noia, sembla
sí,
una cosa
molt guapa.
Molt guapa, i sembla que això sigui com un hàndicap, no? És, bueno, és la idea del mirall, no? D'una dona que es mira al mirall i de reull.
De reull per no mirar-se
de
front,
cara,
eh?
No sé,
A mi em sembla escaient, la portada m'agrada.
A mi també.
A mi també. Els personatges que apareixen en els teus contes suposo que tenen molt d'allò que veus al teu entorn, d'allò que... Perquè això és una cosa que també s'explica molt, no? Els escriptors, com que som observadors, tot allò que escrivim és allò que tenim a l'entorn, no? Una barreja del que tenim a l'entorn, però també pot ser una barreja del que tenim a l'interior, no? D'aquelles clares, no? D'aquelles diferents clares pel diferent moment de la vida o del dia que es viu, no?
Clar, és que si fos només observació seria com una bogeria tot això, perquè si hagués viscut tot això és que bé, és per tirar-me un tiro. Hi ha molta cosa que és imaginada o portada a l'extrem, o allò que podria haver passat i donar veus a coses imaginades a partir d'observacions que les portes i les extrapoles, no? Vull dir que sí que hi ha, evidentment, que parteixes de l'observació, però que inventes, exageres i transformes i això, i et planteges viure altres situacions que no has viscut, però que t'imagines que pot que podria anar cap allà, no?
Mm. Aquesta és la grandesa de l'escriptura, no? Que pots viure altres vides, que et pot passar a través de l'escriptura coses que no et passaran segurament a la vida, no?
Sí.
Que pots imaginar, que pots somiar, no?, en ser altres persones, i en aquest cas, evidentment, és així, perquè no tot es pot viure tot el que un escriu, no? Perquè si no, com deies, potser, potser no seríem escriptors, no? Potser seria la teva pròpia biografia. I portat a l'extrem, aquest concepte és interessant també per ironitzar, no? Per ironitzar situacions que potser a la vida són doloroses, no? Però si les agafem i les portem a l'extrem i les caricaturitzem, no? En aquest cas, a través de l'humor, se'ns fan més l'espai millor, no?
Sí, pot ser que l'humor et serveixi per això. El que passa que jo no ho faig servir com a teràpia, l'humor, sinó que en el moment que vius la situació també tens en el mateix moment una mirada més distant. Pots viure-ho plenament amb tota la carnassa, l'emoció, i al mateix temps estar-lo observant. I quan l'observes també hi ha moments que se't filtra una mirada irònica, que no vol dir que la destrossis. La mirada aquesta irònica de veure què sents i per què ho sents, i l'altre com... Hi ha coses que són xocants, no?, que et permeten aquest joc. Que després això és teràpia de conya, no?
Perfecte, però no és la intenció, a priori.
No, és una mirada que també forma part del joc, que ja està implícita.
L'escriptura del relat, ja ho hem dit al principi, és un art complicat, perquè amb poques paraules has de dir moltes coses, però la lectura del relat és molt agraïda, perquè així com en una novel·la segurament no pots llegir-la tota d'una tirada, el relat et permet, o el recull de relats et permet, un temps breu del dia dedicar-li a llegir el relat, i a més tenir temps per reflexionar sobre aquest relat, no? És a dir, abans d'anar a dormir o quan estàs al transport o on sigui, no?
Sí.
Dediques un temps breu al relat per llegir-lo, però després també per una cosa molt, molt important que sovint no fem quan la llegim, que és analitzar una miqueta allò que has llegit, no? O què t'ha aportat o què t'ha remogut per dins. I això t'ho permet el recull de relats perquè és tancat, no? Comences, acabes i després en comença un altre, no?
És veritat, pots plegar i pots realment meditar-lo més que... Bueno, una novel·la pots plegar en el moment que vulguis també, i fer la meditació, però clar, el conte tens tota la totalitat, no?
La totalitat. El premi que has guanyat, el Premi Ciutat de Badalona de Narrativa, suposo que és un orgull, i a més els premis projecten o ajuden a projectar un treball que el fan més evident, no? O el projecten o el difonen d'una altra manera.
Sí, home, jo he estat però molt contenta i molt, molt orgullosa, perquè primer, bueno, no m'ho esperava. Vaig presentar, però sense gaire esperança, allò que no vaig fer.
Les coses bones venen així, sense esperar-les,
sí,
eh?
No, potser sí, però la veritat és que no m'ho esperava i em va fer molta, molta il·lusió. Perquè d'un any enrere em diuen que això ho arribo a publicar i no m'ho hagués cregut. I sí, la veritat és que fa il·lusió perquè hi ha un punt de reconeixement i també em dona una mica de confiança en el que estic fent. Perquè si no vas fent i si no et diuen, ah, mira, està bé,
doncs...
a vegades sí, flaqueja una mica la confiança en escriure, no? I penso que sí, que ha anat molt bé.
Ha anat molt bé.
Sí.
I ha anat molt bé perquè en escriuràs d'altres, o ja en tens escrit d'altres, o tens
Mira,
algun projecte en ment?
Estic treballant. Estic fent.
Molt bé. Doncs esperarem en candeletes el proper treball de Clara Soley, una professora d'institut i autora d'altres llibres, novel·les i reculls de contes, que des d'aquí, des del 80 grams, us animem que descobriu. Sobretot en aquest cas, en Amigues de l'Ànima, un recull de contes breu, un recull de contes que us farà pensar, que us donarà raons per donar-li una miqueta de voltes a aquells sentiments i aquelles emocions, i que sobretot us sentireu reflexats, que això està molt bé, perquè a vegades pensem que som els únics que sentim o que ens passen les coses que ens passen, i quan veiem que li passen als altres ens sentim més reconfortats. Això és una de les qualitats de la humanitat, dels humans. Moltes gràcies, Clara, per acompanyar-nos. Que vagi
gràcies.
Molt bé i felicitats. Vinga,
gràcies.
Adéu.
As I can lead a wood, as I can lead. Me pediu ainda sons, um copo d'água com bicarbonato. Meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. E roncou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo.
80 grams, amb Laura García. 80 grams de cinema.
El director de cinema català, Ventura Pons, ha tornat a portar a la gran pantalla els contes de l'escriptor català Quim Monzó al film Mil Cretins, que adapta 15 contes de l'escriptor barceloní a la seva estrena en cinemes aquest proper 28 de gener.
I m'he menjat un plat.
És que és idiota.
Mare.
On és el rigor d'antany? On són l'esforç i el sacrifici?
Setze anys després del Per què de tot plegat, la seva primera col·laboració amb Quim Monzó, Ventura Pons ha recalcat que el nou llargmetratge no s'assembla res a l'anterior. Històries contemporànies i històriques, en clau d'humor i sarcasme, en què el dolor, la bellesa, la mort i l'amor i l'estupidesa humana intenten equilibrar la vida i la misèria humana. Monzó, que només ha canviat alguns dels verbs en el guió de Pons, revela que la primera adaptació al cinema de les seves històries ja va intentar dissuadir Pons del seu intent de fer cinema amb les seves històries. La presentació de la pel·lícula ha coincidit amb la publicació de la novel·la autobiogràfica del director Els meus i els altres, en la qual, a través dels 16 personatges que han influït en la seva vida, s'explica a si mateix. Francesc Orellana, Julieta Serrano, Santi Millán, Jordi Bosch, Clara Segura, Edu Soto, Joan Crosas, Roger Príncep, Màrul de Molins, Toni Albà, Joel Joan, Joan Borràs, Carme Molina, Marc Clotet i Dafnis Balduz són alguns dels protagonistes de les petites històries narrades en aquest llargmetratge.
Grams, amb Laura Garcia.
Pista número 3 del concurs d'avui.
No se sap exactament si va morir a l'edat de 83 o 84 anys. Tampoc se sap si va morir a Tunis, a Mallorca o durant un viatge de tornada des d'Àfrica a la seva illa. La tradició va generar per això una llegenda segons la qual moriria lapidat com a màrtir de la fe.
Grams d'història.
Com us anunciàvem al principi del programa, avui recomanem L'arqueòleg de Montserrat a Terra Santa perseguint un somni, de l'autor Martí Gironell, publicat per Columna. Martí Gironell, novel·la amb un absorbent pols narratiu, l'arriscada aventura a Terra Santa del monjo català que va crear la Bíblia de Montserrat.
S'imaginen un monjo sobre un camell travessant el desert del Sinaí, enfrontant-se a tots els perills que amaga aquest desert? Se l'imaginen sense fuet ni pistola, encarant-se a bandolers, saquejadors de tombes o a temudes tribus, com ara els yazidis, els adoradors del diable? S'imaginen que tot això ho fa per aconseguir un somni que vol compartir amb tots nosaltres? Aquest monjo, aquest home, és Bonaventura Ubach, el protagonista de la novel·la L'arqueòleg, l'odissea d'un monjo de Montserrat a Terra Santa.
La seva tercera novel·la, Martí Gironell, tracta per segona vegada, en clau de ficció, un personatge real. En aquest cas, és el monjo de Montserrat, Bonaventura Ubach, artífex de la Bíblia de Montserrat i del Museu de l'Orient Bíblic d'aquest monestir, creat l'any 1911.
Sense traça per muntar un camell i armat amb una fe i un coratge excepcionals, Ubach es va proposar de recórrer els escenaris bíblics per escriure la Bíblia en català, la Bíblia de Montserrat, i al mateix temps recopilar tants objectes com li fos possible per fundar el Museu Bíblic, que a l'abril que ve farà 100 anys.
En concret, adapta de forma lliure els dos viatges d'Ubach per terres bíbliques, d'Egipte a l'Iraq, plens de riscos físics que el monjo va emprendre per contrastar les sagrades escriptures amb els seus escenaris reals i aconseguir peces arqueològiques representatives. Alhora hi afegeix una subtrama que recorre tota l'obra al voltant de les túniques de la Sagrada Família de Jesús, la qual accentua el caràcter novel·lesc de la història.
Ubach s'encararà als bandits, als xeics, a organitzacions antiquíssimes com ara els guardians, custodis de les essències originals. S'enfrontarà també amb els perills que amaga el desert, regatejarà sense miraments amb el director del Museu del Caire i coneixerà un encara jove Lawrence d'Aràbia, al servei de l'espionatge britànic. Mil i una peripècies en uns escenaris que us faran viure en primera persona aquesta proesa per aconseguir portar tot un coneixement per compartir amb la societat catalana de principis del segle XX.
Un tret distintiu del llibre és l'entretingut accés del lector als grans referents de la cultura religiosa de la mà d'un personatge històric vinculat a un símbol català com Montserrat, el Museu Bíblic del qual commemora el seu centenari aquest any 2011.
Malgrat tot, hi haurà certes coses que sempre quedaran sota la sorra del desert, relíquies que estan fora de l'abast fins i tot del millor arqueòleg.
Grams d'història.
Ja sabeu que al web blog 80grams.com cada estació de l'any us proposem un rànquing perquè escolliu de les 5 novel·les que nosaltres us proposem la que més us agrada. En aquest cas tenim 5 novel·les fantàstiques editades en els darrers mesos i si encara no les heu llegit, doncs animeu-vos perquè segur que us agradaran molt. Anem a repassar com està el rànquing d'hivern i en el número 1, destacadament, hi ha El primer dia de les nostres vides, la novel·la de Teresa Roig, de la qual en vam parlar aquí a 80 grams i que està doncs, recollint molts èxits i està portant a Teresa Roig allà on es mereix perquè tothom en parla, molta gent ja se l'ha llegit i els que no ho hagueu fet doncs feu-ho perquè és un llibre fantàstic. Teresa, seguim, perquè en el número 2 també tenim una altra novel·la que està molt bé.
Doncs sí, és Subsol, d'Unai Siset.
Una novel·la, recordeu, que està basada en una fotografia feta al metro de París a mitjans dels anys 50 del segle XX i que a través d'aquesta fotografia set autors en pseudònim, perquè Unai Siset és pseudònim, escriuen relacions sobre les persones que surten en aquesta fotografia. En el número 2 del rànquing, com diu la Teresa, Subsol d'Unai Siset. En el número 3, No era lluny ni difícil, de Joan Margarit, un llibre de poemes també fantàstic, ja sabeu que els llibres de poemes de Joan Margarit sempre agraden i sempre reben una bona acollida. Què més, Teresa?
I en el número 4, L'any de la plaga, de Marc Pastor.
Un llibre de ciència ficció que també us agradarà moltíssim, sobre aquest policia que fa uns anys cap aquí va decidir que l'escriptura era una de les altres passions. I en el número 5 del rànquing de 80 grans, del web blog 80 grams. De moment hi ha El secret del meu turban, de Nàdia Goulami i Agné Roger, un llibre de testimoni molt bonic i molt encoratjador, que us agradarà molt i que, en fi, també està rebent vots al rànquing d'hivern del web blog 80 grams. Ja ho sabeu, si voleu llegir-vos les novel·les, visiteu el web blog, llegiu, apunteu-vos les novel·les, us les llegiu i teniu temps fins a la primavera per votar i dir quin és el millor llibre de l'hivern de 80 grams. Perquè la literatura no pesa 80 grams.
Perquè
llegir?
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps.
To celebrate this night we found... 80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams, per als qui llegir no és pesat.
Pista número 4 del concurs avui.
Vida coetània és la seva autobiografia dictada per ell mateix en els darrers anys de la seva existència a uns cartoixans de París i és considerat un dels creadors del català literari. La la la.
Doncs amb això marxem, com sempre, ha arribat el moment d'acomiadar-nos, però tornarem la setmana vinent a 80 grams amb moltes més coses. Recordar-vos que serem, som cada dia les 24 hores a 80grams.com, al webblog 80grams.com, per si voleu estar informats de tota l'actualitat literària, i que tenim, també tenim espai al Facebook, www.facebook.com/80grams, i allà podeu deixar els vostres comentaris, participar en el concurs, i també fer-ho a través de la via habitual, info@80grams.com. L'autor de la setmana passada era Teresa
Julià de Jodar, que era
un badaloní, que no ha endivinat ningú. Així que esperem que aquesta setmana aguditzeu més el vostre instint i endevineu el personatge o a l'autor, millor dit, el cognom del qual comença per la ella, i jo crec que aquesta setmana sí que és fàcil.
Doncs sí.
Vinga, ens trobem la setmana vinent a la 1 del migdia a la Ciutat de Badalona. Adéu.
Bona setmana.
Adéu. Bon matí.